Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de llibres, música i cinema, a banda de repassar les activitats que hem programat per als propers dies.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la El blues de Beale Street, de l'escriptor estatunidenc James Baldwin.
En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura del darrer llibre de l'escriptor d'Alpicat, Llorenç Capdevila, 10.000 petons com a mínim.
En l'apartat de no ficció, el llibre Tresors de Catalunya, de Daniel Romaní.
Per a públic infantil, aquest mes d'octubre comencem amb el primer conte d'una editorial molt petita, Sant Jordi, la princesa i el drac, de Berta Rubio.
I aquest mes d'octubre iniciem una nova secció, l'entrevista. En aquesta ocasió parlem amb la periodista, escriptora i comissària de l'Any Pàmies, Montse Barderi.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema. I en el programa d'avui us volem recomanar la sèrie de televisió Breaking Bad.
I en l'apartat de música us presentarem la cantautora empordanesa Sílvia Pérez Cruz i el seu disc Vestida de nit.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes d'octubre us volem recomanar la novel·la El blues de Beale Street, de l'escriptor nord-americà, nascut a Harlem l'any 1924, James Baldwin. En aquesta novel·la commovedora, James Baldwin narra la història d'amor de la Tiji and Fonny, dos joves afroamericans que han fet plans per casar-se i esperen un fill. Les seves vides, però, fan un gir inesperat quan en Fonny és acusat de violació i ha d'entrar a la presó. A partir d'aquest moment, la jove parella pren a viure l'amor d'una manera encara més pura, fent-lo transcendir per sobre de la ràbia i la desesperació, mentre les seves famílies emprenen una lluita aferrissada contra un sistema arbitrari i corrupte per alliberar el protagonista de la presó. En aquesta novel·la, l'escriptor també fa un retrat del Harlem dels anys 70 i de la societat capitalista americana, on el racisme, les desigualtats de classe i el masclisme campen arreu, però on l'afany de supervivència i la solidaritat floreixen al llarg de les experiències de dos personatges profundament conscients del que els ha tocat viure i sentir. La novel·la El blues de Beale Street, de l'escriptor nord-americà James Baldwin, ha estat editada per Edicions de 1984 i la podeu comprar per 18,90 € o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i des d'aquí els volem recomanar una novel·la plena de música, sentiments i romanticisme. 10.000 petons com a mínim, de l'escriptor nascut a Alpicat, Llorenç Capdevila. A qui no li agraden els petons? Els petons són la sal de l'amor, una alegria per al cos i un aliment imprescindible per a l'ànima. Tothom vol fer-ne i que n'hi facin, és una necessitat. Així és com comença la nova novel·la de Llorenç Capdevila. Una història d'amor adolescent entre dos romàntics que acaben enamorant-se d'una manera diferent de l'habitual. En Cesc i la Paula són molt diferents, o potser no tant. Comencen a parlar per WhatsApp, però només són amics, o això volen pensar tots dos. La relació entre ells es complica quan la Paula se'n va viure a Nova York. Però quina relació? Són parella o només són amics, hem dit? Un petó a la Patum de Berga ho canvia tot. Però enmig de tot això passen moltes coses. Un accident? Una mort sobtada? Què senten realment l'un per l'altre? 10.000 petons com a mínim és una història senzilla però intensa de l'amor adolescent. Una història d'amor 2.0. 10.000 petons com a mínim, de Llorenç Capdevila, està editat per Barcanova i el podeu comprar per 12,20 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre Tresors de Catalunya, del periodista i escriptor barceloní Daniel Romaní. Tresors de Catalunya ens ofereix un recorregut personal per a alguna de les peces més singulars del patrimoni cultural català, com poden ser troballes arqueològiques, retaules, escultures, pintures o enginys industrials. Així doncs, l'autor ens condueix des dels ibers amb els cranis enclavats del jaciment d'Ullastret i els artistes romans que van crear la Venus de Badalona o el mosaic dels peixos de Tarragona fins al prototip de la primera moto catalana, passant per espectaculars obres d'art medievals i inigualables creacions modernistes poc conegudes de Puig i Cadafalch o de Domènec i Montaner. En definitiva, Tresors de Catalunya és un llibre que ens convida a descobrir peces extraordinàries del patrimoni català, amb molta història al darrere. Ha estat editat per Viena i el podeu comprar per 17 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la Biblioteca d'aquest mes d'octubre és un conte que ens va arribar la setmana passada de la mà de la seva autora, Berta Rubio. Es tracta del conte Sant Jordi, la princesa i el drac. Sant Jordi, la princesa i el drac és una història sobre una princesa despentinada, un drac jubilat i famílies enllaçades. Un conte escrit per Berta Rubio i il·lustrat per Montse Mazorriaga, que és el primer títol d'una mini-editorial que tot just trenca l'ou, el Poblet Edicions. El conte el protagonitza una princesa que té dues famílies, cadascuna en un castell, i que anant d'una a l'altra en bici li posa les coses molt difícils a un drac que intenta fer créixer un hort. Es tracta d'una història que uneix els dos projectes vitals de Rubio, la literatura i Va de Papus, una iniciativa que vol normalitzar les famílies enllaçades, és a dir, aquelles famílies els integrants de les quals tenen d'altres famílies. Per això, l'autora diu que és un llibre eina, perquè a més d'entretenir, posa el focus en un tipus de famílies que apareixen molt poc reflectides a la narrativa infantil. Sant Jordi, la princesa i el drac, de Berta Rubio, està editat per el Poblet Edicions i el podeu comprar per 14,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Montse Barderi és escriptora, periodista i filòsofa, especialista en estudis de gènere i autora de 8 llibres, tant de literatura com de filosofia pràctica. A més, enguany és també la comissària de l'any Pàmies. I com tots sabeu, Balaguer, la ciutat natal de Teresa Pàmies, ha volgut homenatjar la seva escriptora més coneguda amb la celebració de tota una sèrie d'actes que es duran a terme durant aquesta tardor. Per aquest motiu, hem cregut oportú convidar la Montse Barderi al nostre programa i poder parlar amb ella sobre l'any Pàmies. Hola, Montse, benvinguda al Va de Llibres.
Hola, què tal, com esteu?
Mira, Montse, nosaltres des de la Biblioteca de Balaguer sempre hem tingut la sensació de que no existien especialistes en l'obra de Teresa Pàmies, o si més no, no estaven molt a la vista, o no els hem sabut trobar. Davant d'aquest panorama, com afrontes tu el comissariat de l'any Pàmies, que a simple vista doncs, no sembla ser una tasca fàcil?
Doncs mira, la veritat és que tots ens hem d'especialitzar en la Pàmies aquest any. Tots hem de treballar colze a colze i hi havia gent que havia fet coses, petites coses, com la Picornell, que havia fet algun llibre. La Nàdia Baro és una noia que va fer, bueno, és una estudiosa que va fer una conferència. Hi havia, però allò que dius, la gran especialista de la Teresa Pàmies, No hi era. La Dolors Oller li va estar molt vinculada amb donar-li el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, però la gran especialista com a tal, doncs, després quan a mi la Laura Borràs em va proposar de ser la comissària, jo d'entrada vaig dir, jo no en sé prou. I el Joan Elias Adell, que en aquell moment era el director, va dir, no en sap prou ningú, tots hem de posar-nos a treballar. I després el que és no pas el comissariat de la gran especialista de la Pàmies, sinó la comissària que el que vol és que junts, de la mà tots, anem descobrint la Pàmies. I, de fet, un dels objectius principals d'aquest comissariat és que és un comissariat molt obert a tothom, perquè la Pàmies no era una autora pels especialistes ni volia estar en una èlite determinada. I després, per exemple, amb una eina molt important com el butlletí mensual que fem cada mes, doncs ja des d'una noia que ha llegit la Pàmies i està entusiasmada i vol fer un article, a una professora jubilada d'Itàlia que ha descobert uns articles desconeguts de la Teresa Pàmies i apareix material nou, o una ressenya de la Fina Llorca, que és estudiosa, nova. O sigui, tothom està benvingut i treballem junts. A mi moltes vegades, a més de comissària, la gent em diu comissionada. I jo no rectifico mai, perquè em sento més com una comissió de gent que treballem i que portem i sumem i que una altra cosa, no?
Llavors, per una escriptora com Teresa Pàmies, que en certa manera els darrers temps estava com una mica oblidada, podríem dir, què significa una institucionalització a nivell nacional de l'any Pàmies, de Teresa Pàmies?
Em sembla que és un reconeixement que s'havia de fer i que si no s'hagués fet ens hauria d'haver caigut la cara de vergonya a tots. I per tant estem parlant d'una gran autora, crec que injustament a vegades qualificada, injustament oblidada, amb una obra extraordinària i una vida extraordinària. I a mi em sembla que era una qüestió ètica. I si ens haguéssim passat l'any Pàmies per sobre, hauria estat un país lamentable.
De fet, també des de l'any Pàmies heu incentivat la publicació de nous llibres, no?
Sí, sí, hem incentivat molt, perquè hi ha una cosa molt important. Els anys se'n van i els llibres queden. Després hi ha dues coses que volíem que quedessin. Una és un web referencial amb material inèdit, amb entrevistes inèdites, bé, que recuperés material i que fos un lloc per futures persones interessades o estudioses, i llibres. Tema llibres. Aquí hi ha hagut molt bona feina del Sergi Pàmies, que ha estat molt a darrere. Jo tinc una anècdota molt divertida del tema de la publicació dels llibres, que jo publico a Columnes Edicions 62, i resulta que la major part de l'obra de la Teresa Pàmies està al mateix grup editorial que jo, i jo li vaig al Sergi tota cofoia que podríem publicar, que intentaria fer una reunió amb la meva editorial per reeditar els llibres. I ell va dir, doncs intenta-ho. I jo, tota cofoia, doncs mira, Sergi, ja tinc la reunió amb el Jordi Cornudella per editar els llibres, i ell, ah, molt bé. I van fer tota una comèdia, perquè ara ho puc dir, no?, que van fer tota una comèdia de fer una reunió, es van donar la mà, el Jordi Cornudella, el Sergi Pàmies, tots allà. Què? Doncs mira, publicarem aquest. Com si jo hagués aconseguit alguna cosa, no? I pensar que fàcil ha estat tot. Mira, 4 llibres en 5 minuts, això de publicar és la monda, no? Quina editorial més bona que tinc. I jo que m'agrada molt, doncs mira, ara amb aquest any Pàmies hi ha gent que es posa a les 40 principals, jo em vaig posant entrevistes de la Teresa Pàmies i vaig fregant o planxant, no? I hi havia una entrevista que li fan al Sergi Pàmies i diu, tu hi ha algú a qui li donis la teva obra abans de publicar? Diu, hi ha una persona de la meva absoluta confiança, que és el Jordi Cornudella. Vull dir que ells dos van fer veure, van fer-me viure la fantasia de que jo d'alguna manera decidia o aportava alguna cosa amb el tema de la publicació. Però bé, independentment de que fossin amics, és cert que Empúries, La butxaca, Tot arreu on han sortit Tuixit Edicions, hem calculat uns 8 llibres, tothom ha tingut una actitud molt valenta i molt clara de publicar la Teresa Pàmies com una autora que cal tenir publicada. I avui en dia, com està el tema dels llibres, doncs té mèrit.
Sí, molt. Sí, sí.
Hi ha una aposta.
És fantàstic. Una altra de les actuacions que heu dut a terme des de l'any Pàmies és la confecció d'una exposició que es titula Totes en els llibres i que, de fet, en aquests moments tenim a la biblioteca d'aquí de la ciutat de Balaguer. Què hi pot trobar el visitant amb aquesta exposició?
Doncs mira, aquesta exposició l'he feta jo amb el dissenyador i amb el suport de l'Institució de les Lletres Catalanes, i això era un tema que la comissària o el comissari sempre ha de fer una exposició. És una part de la seva tasca. Després jo, sincerament, no tenia ganes de fer una exposició per a res morbosa de parts de la seva vida que la gent a vegades vol saber o no vol saber, del primer marit, coses a mi, aquestes coses no m'interessen. Penso que ella el que va voler explicar doncs ho va explicar en els seus llibres. I hi ha una cosa doncs que també em va dir el Sergi Pàmies, de que si la gent vol saber coses, tot està en els llibres, que això ho deia molt ella, tot està en els llibres. I aquest era el títol, no? I després veure, com saps bé tu, que estàs ja pel número 40,
sí.
Aquí tenim una lectora empadreïda, sí, que en sap sí, més sí. Ella que jo, per això li deia, hauries de ser tu la comissària, però m'ha dit
que no.
Ja estàs comissionada amb mi.
A mi em queda molt gran. No
et queda res gran, això és posar-nos i tots i després, doncs això, no?, que l'exposició es diu així i és agafar aquest corpus tan gran de llibres i d'alguna manera ordenar-los i et queda un viatge per la seva vida a través dels llibres i després una sèrie de temàtiques que per ella van ser molt importants, com els viatges, la bellesa. Jo penso que és una exposició divulgativa, molt visual, hi ha també una feina de disseny molt bona i crec que entra bé, que
sí,
és agradable.
Sí, realment és molt atractiva, sí. Visualment.
I després, la veritat, ha estat un èxit perquè se n'han fet 6 còpies, o sigui, no és que tingueu l'exposició, és que hi ha 6 exposicions rodant per tota Catalunya. I no para, eh? Ara, l'altre dia, me la demanaven a Roma.
Roma?
Roma, Itàlia, sí, sí. Ostres, Ràdio Catalana, com ho podríem per fer... I estaven mirant una mica si la portaven o... Estaven mirant, i vull dir que hi ha un interès i hi ha tota una sèrie d'entitats que no para de... Bueno, si aneu a la pàgina web, entresapamies.cat, veureu tota la llista de llocs, on va i on anirà, i és un no parar.
Bueno, per nosaltres això també ens satisfà, perquè en certa manera Teresa Pàmies és l'escriptora més coneguda de Balaguer. D'escriptors en tenim d'altres, però escriptora és l'única, i realment Balaguer estava molt present en tota la seva obra, tot i que ella només hi va viure fins als 16 anys, però sempre
exacte,
ho tenia molt present.
Totalment.
Per tant, per nosaltres també
seria
ens
maco.
Satisfà.
Seria maco que se'n quedessi una per la biblioteca d'aquestes còpies.
Doncs després en parlem.
Sí, no? Ja que quedés allà posada, no?
Sí.
Que ja us quedés per vosaltres.
Estaria molt bé.
Fantàstic, doncs ja ho farem.
Montse, mira, com deia Teresa Pàmies al llibre Cròniques de comiat, ella va escriure: l'oblit d'una escriptora és la marginació, és la usurpació, el segrest d'una obra literària creada per comunicar-se. Tenint en compte que tu també ets autora del llibre Dones úniques, relats de dones d'aquí que no podràs oblidar, quina és, segons la teva opinió, una d'aquestes dones de la literatura catalana que no podem oblidar, que hem de continuar reivindicant i que, sobretot, hem de llegir?
Jo crec que tenim grans noms que no podem oblidar i de veritat ho penso, que Teresa Pàmies és una d'elles. I de debò penso que potser és la més adequada per començar.
Sí?
Si volem anar a la literatura, ella és un pont fantàstic. Jo ho deia, que tinc molta vinculació amb els centres de normalització lingüística dels estudiants de català. Llegiu Teresa Pàmies. És una forma fàcil Bonica.
Bueno, de fet, utilitzé un llenguatge fàcil, però que alhora suposo que tu com a escriptora deus ser en alguns moments difícil de construir.
Mira,
a vegades la senzillesa no és allò que costa més.
És que, mira, hi ha un llibre que tu segurament ja t'hauràs llegit, aquell de Crònica de Vetlla.
Sí, 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 perquè parles molt balagueria, aquell
llibre. Val, aquell llibre és infumable si l'escriu qualsevol persona. És un rotllo, allò. Ah, no? Sí. Pla i muntanya, no? Les revistes aquelles...
Bueno,
no?
Nosaltres, però, potser, però, que ens sona tot això...
Però és boníssim.
Personatges.
Però és fortíssim, perquè sí. Jo, que no sóc de Balaguer i que no m'interessa gens, m'ho llegeixo amb unes ganes, amb una...
Oh, ara... Sí, és veritat.
I això té aquesta... només un artista ho pot fer, perquè és com... Hi ha una cosa que deien del Louis Armstrong, diu... És un cantant tan bo que t'emocionaria cantant la llista de telèfons. Doncs Crònica de Vetlla és xulíssima i només ho pot fer com la llista de telèfons, allò és impressionant i és bo. És boníssima. Sí.
Bueno, i ara, canviant una miqueta de tema ja la darrera pregunta, t'hem de felicitar a Montse Barderi per haver estat la darrera guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, que, per cert, Teresa Pàmies també en va ser... Tu, guanyadora, Teresa Pàmies en va ser finalista.
Vol dir que estan tan equivocats els jurats?
No.
Això és la prova de que aquest premi... No, jo estic molt contenta, molt contenta. Però és veritat, ella va quedar finalista amb el... Va ploure tot el dia.
Sí.
I és una gran obra i se'l mereixia, evidentment. Però bé, d'això ja... Si agafes premis, veuràs molta gent que ha guanyat premis i ha estat oblidada, gent que no... Amb els Oscars també passa.
Sí.
Grans actors que se'n van sense... Són errors que es fan, no?
Bueno, com deia, Montse Barderi ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana amb l'obra La memòria de l'aigua. Bé, Montse, explica'ns què hi pot trobar el lector amb aquesta, en la memòria de l'aigua.
No, doncs mira, és una història molt intensa de tres generacions de dones que van en un poble no tan bonic com aquest, però també de secà, del Pla de Lleida, i el pas del món agrari a una ciutat industrial. Té molt de la memòria de la meva família, de tot el que vam viure, però novel·lat i amb ganes doncs, que sigui una història que atrapi, que tingués ganes de veure què passa i d'alguna manera doncs, també sigui una reflexió sobre la vida. Parla també d'un moment molt típic amb moltes dones d'una certa edat, com quan perdem a la mare, que normalment és l'últim progenitor que ens queda, i ens quedem sols en el món, ens quedem com orfes, no? En aquell moment, jo penso que és un d'aquells moments fundacionals que moltes dones ens preguntem qui som i com volem viure. I és una mica aquest punt. Ella està en un punt que acaba de perdre la mare i d'alguna manera recorda tota la força i tots els ensenyaments que hauria de rebre de l'àvia i de la mare. No? I m'ha dit gent ara que estic començant a tenir les primeres reaccions, perquè clar, fa just una setmana...
Sí, molt recent, la publicació.
Estava a Girona rebent el premi. Em diu, és un llibre molt bonic per unir mares i netes. Pensava, mira, això no hi havia pensat, no? Vas rebent input, sí.
Doncs fantàstic, des d'aquí del programa Va de Llibres, evidentment us recomanem la lectura d'aquesta novel·la, compreu-la, però si no, doncs també la tindrem
a la biblioteca,
a la biblioteca.
Fa molta il·lusió a la biblioteca que hi hagi l'obra, perquè l'interessant per aquesta frase tan bonica que has dit de la Teresa Pàmies, és veritat, els autors no ens paguen en diners, ens paguen en no oblit, no? En record, no?
Bé, doncs moltes gràcies, Montse Barderi, per estar aquí amb nosaltres. Felicitar-te de nou pel Premi Literari rebut i continuar fent aquesta tasca i aquesta feina tan bona que fas al capdavant de l'any Pàmies.
Jo també us vull de felicitar per aquesta ràdio, per aquest programa. És molt important que hi hagi un espai per parlar de llibres i per parlar amb els autors. Per tant, moltes felicitats i també felicitar-vos per la fantàstica programació que heu fet de Teresa Pàmies amb tantes activitats de tant interès i de tanta qualitat. I així esteu ara capdavanters amb el tema Pàmies.
Bueno, doncs moltes gràcies, treballem conjuntament.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar la sèrie de televisió Breaking Bad. Aquesta ficció es centra en Walter White, un professor de química a qui diagnostiquen un càncer de pulmó intractable i terminal. Això el fa entrar en un món criminal, produint i venent metamfetamina cristal·litzada, juntament amb el seu exalumne Jesse Pinkman, a fi d'assegurar el futur financer de la seva família abans de morir. La sèrie està ambientada al Albuquerque, Nou Mèxic.
Me llamo Walter Harwell White. Sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
¿Ha comprendido lo que le he dicho?
Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
¿Cocinar cristales de anfeta?
Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí!
Piénsalo bien, porque tu jefe me va a necesitar.
Pero delinquir merece la pena.
¡Ya no tengo elección!
¡No!
Nada parará este tren. Nada.
Breaking Bad és considerada actualment una de les millors sèries de televisió. A la biblioteca teniu disponible tota la sèrie completa.
Va de llibres.
Pinto les notes d'una manera.
Aquest mes d'octubre, en l'apartat de música, us volem recomanar el disc Vestida de nit, de la cantant empordanesa, nascuda a Palafrugell l'any 1983, Sílvia Pérez Cruz. Segons els crítics i experts, Sílvia Pérez Cruz té una veu lluminosa, càlida, delicada i preciosa, que combina la improvisació del jazz, la força i el ritme del flamenc, els melismes del fado i la proximitat de la cançó de taverna. La seva versatilitat, que li va valer el Premi Altaveu 2009, queda palesa en la diversitat de projectes que ha protagonitzat, de música, teatre i dansa, i els músics amb qui ha treballat. Vestida de nit és fins a aquest moment el seu darrer disc. Va sortir a la llum l'any 2017 i està format per 11 cançons, de les quals us deixem escoltar un fragment de la magnífica cançó Vestida de nit.
Perfume de lluna foquina.
de llibres.
Tot i que no hem d'oblidar que ens trobem en plena commemoració del centenari del naixement de l'escriptora Teresa Pàmies, us presentem algunes propostes d'activitats ben interessants.
Diumenge 20 d'octubre, a partir de les 8 del matí, en el marc de l'Any dels Llops, tindrà lloc la sortida al despoblat de Meià, la Lluella del Llop, els Dòlmens, les Trinxeres del Cogulló i la Portalada Gòtica de Vilanova de Meià, a càrrec de Francesc Antillac. Aquesta sortida ha estat organitzada en col·laboració amb el Museu de la Noguera i el Centre Excursionista de Balaguer. Si us interessa participar-hi, cal que feu la inscripció a l'oficina de turisme ubicada al Museu de la Noguera.
Dimecres 23 d'octubre a les 8 del vespre, la biblioteca acull l'espectacle Coses de la vida a ritme de bolero, a càrrec de Celeste Alías. La veu de Celeste Alías i la guitarra d'en Dani Pérez posen música als boleros que Teresa Pàmies va comentar en el llibre Coses de la vida a ritme de bolero. Javier Serrano donarà vida a les cròniques que va escriure l'escriptora.
Si voleu més informació d'aquestes activitats, podeu consultar el web biblioteca.balaguer.cat.
Va de llibres.
I fins aquí el Va de Llibres d'aquest mes d'octubre. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Sur ma route, del raper i cantant francès Black M.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou. Sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous.
Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt
sur
seul.
Ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite.
Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une chose.
Sur ma route, oui.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.